Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Carta dominical de Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. D'aquí a menys d'un any està previst que Roma aculli la 15a Assemblea General Ordinària dels Bisbes, convocada pel Papa Francesc amb el títol Els joves, la fe i el discerniment vocacional. Aquest sínode es planteja el repte de com acompanyar els nois i les noies en el seu camí vital cap a la maduresa personal i espiritual. El sínode treballarà per trobar nous camins per ajudar els joves a cercar amb alegria el seu projecte de vida mitjançant un procés de discerniment que els condueixi a una trobada personal amb Déu que il·lumini les seves decisions i fonamenti la seva fe. Des que es va anunciar la convocatòria del proper sínode, que tindrà lloc al mes d'octubre de 2018, la nostra arxidiòcesi ja ha començat a treballar i a organitzar diverses iniciatives preparatòries. La Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut ha elaborat un document de síntesi a partir de les respostes dels qüestionaris elaborats per la Santa Seu dirigits als responsables i animadors de la pastoral juvenil, així com a tots els joves d'entre 16 i 29 anys. Les respostes a aquests qüestionaris seran enviades des de tot el món a la Santa Seu i serviran per elaborar l'instrument de treball que ajudarà els participants en el sínode a dialogar i fer propostes al Sant Pare. En aquesta mateixa línia, el passat dissabte, 7 d'octubre, la nostra delegació de joventut va convocar una jornada diocesana amb la intenció de preparar-nos per a aquesta gran fita, amb la presència del bisbe auxiliar Antoni Badell i de diversos experts. Es va poder reflexionar sobre com l'Església ha d'acompanyar els joves del segle XXI. Cal recordar també que el passat mes de març el Seminari Conciliar de Barcelona va acollir un simposi sobre l'acompanyament dels joves organitzat per Consell de Conferències Episcopals d'Europa, la Conferència Episcopal Espanyola i l'Arquebisbat de Barcelona. Comparteixo amb vosaltres les paraules del president del Consell, el cardenal Angelo Bagnasco, en la sessió conclusiva d'aquest simposi, que crec que resumeix bé el treball realitzat pels 275 experts europeus que hi van participar. El cardenal va fer referència a la figura de l'educador en el context actual. L'educador cristià, sobretot, ha d'alçar la mirada a Crist, mestre únic i veritable. Mentre la cultura contemporània sembla no tenir res a dir als joves, res de significatiu que els avivi el cor i ompli l'existència, en la persona de Jesús resplandeixen totes les virtuts humanes de forma eminent. Resplandeix la plena humanitat de l'home, aquesta humanitat que la nostra època s'arrisca a no reconèixer, reduint la persona a un estat líquid. Afegia que cal mirar les noves generacions amb gran simpatia i confiança. A ells els tocarà ser els nous evangelitzadors, convençuts que evangelitzar avui significa ensenyar als homes l'art de viure. El Papa Francesc, des de l'inici del seu pontificat, ha manifestat la seva voluntat d'instaurar la sinodalitat, terme que significa fer camí junts, en el govern de l'Església. És desig del Papa Francesc donar més valor i rellevància al sínode dels bisbes, que és una de les manifestacions habituals de la sinodalitat eclesial. En aquesta ocasió, confia que el proper sínode serveixi per trobar camins que ajudin a revitalitzar la pastoral juvenil i vocacional de la nostra Església. Col·laborem ja des d'ara tots per fer-ho possible amb la nostra pregària. Benvolguts germans, Que Déu us beneixi a tots.
Atrapats en la precarietat, estem cridats a ser comunitat per ajudar les persones més vulnerables. Dóna'ls un fil d'esperança i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web www.caritas.barcelona. Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El divendres 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Divendres 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres. Conec, jo t'estimaré.
Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres.
Joan 13:35.
I amb aquesta sinfonia d'un nou món, Mercè, parlem de música clàssica.
Parlem de BCN Clàssics, una altra vegada. Inaugurem la temporada del Palau, 2017-2018. I, bueno, aquí tenim els seus directors.
Ho fem amb Jordi Lon, director executiu de BCN Clàssics, i Albert San Pablo, director executiu de l'Orquestra de Cadaqués. Moltes gràcies per ser aquí als Estudis de Ràdio Estel i benvinguts.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé. Voldríem a veure que comencem ja amb el primer concert, no?, que tenim.
Sí, el primer concert és el 10 de novembre. Uh-huh. Obrim justament amb aquesta música que sentíem, la Sinfonia del Nou Món de Dvořák, i amb una orquestra centroeuropea molt important, la Sinfònica de Bamberg, i una violinista de les millors que tenim actualment en el món, que és la Victoria Mulova, que és una virtuosa del violí, que interpretarà aquesta sinfonia i també interpretarà el concert de Jean Sibelius per violí i orquestra.
Escolta, comenceu molt potents, aquest any.
D'això es tracta, és una mica el reclam perquè la gent vegi que la temporada BCN Clàssics doncs, té qualitat, té nivell i que s'engresqui des del principi a agafar tot l'abonament de tots els concerts.
Sí. Bueno, a més, tenim que dir des d'aquí que els que són socis del Club Més Amics ens fan uns descomptes, o sigui, si agafen ja tot l'abonament, o sigui que tindrem uns descomptes especials que ens fan BCN Clàssics. Bueno, continuant amb aquesta Sinfonia del Nou Món, realment és una obertura que, com deia en Joan, ben forta, ben potenta, per engrescar la gent. I, bueno, voleu dir alguna altra coseta sobre aquesta...
És una obra popular que creiem que és bo combinar amb un cicle com el nostre el repertori popular, que és més conegut, però que també és un reclam per les persones que els agrada la música així en un sentit més generalista, i després ja combinar-ho també amb obres més de, diguem, de nivell no tan conegudes, però que són exigents sempre pel que fa a la qualitat tant de les orquestres i els intèrprets que venen com del repertori. I aquesta combinació, juntament amb un tercer element que intentem ressaltar molt a BCN Clàssics, que és la recuperació patrimonial d'autors propis del país. Al llarg d'aquesta temporada tenim el Béniz, tenim Granados, tenim Sort, tenim Pla, autors del país que afegim en els programes per completar-los des d'aquesta òptica, no? Obres conegudes amb obres sempre de qualitat i obres d'autors del país.
Molt bé.
I és precisament per això, suposo, que BCN Clàssics també convida doncs, a la gent que sigui neòfita en aquest tema, que vulgui entrar en aquest món de la música clàssica, I per això tenim obres tan potents i conegudes com algunes que no ho són tant, oi? Suposo que no cal ser un expert per anar a veure un concert d'aquest tipus.
Exactament, això és el que deia. El gran repte que tenim des de la música clàssica és eixamplar el públic i eixamplar-lo en totes les direccions. Des d'un punt de vista generacional, però també des d'un punt de vista això, de la gent que és neòfita o de la gent que és melòmana, no? Aleshores, en aquests eixos, el del coneixement de la música i l'eix també generacional, hi ha camp per córrer en els dos àmbits, no? I aquest cicle el que intenta és satisfer tant a persones de diferents generacions com a persones que els interessa la música des de diferents perspectives. I, per tant, arribar a un gran públic, però també un públic especialista i exigent.
Uh-huh. Jo ara ja passaria, tenim un altre concert, que és el desembre. Bueno, concretem, aquest de la Simfonia del Nou Món és el divendres 10 de novembre a les 20.
Exacte, al Palau de la Música.
Al Palau de la Música. Ja passem al següent concert de desembre. Què tenim? Què ens ha preparat?
Aquí ens agradaria que ho expliqués l'Alberto, que com a responsable d'orquestra de Cadaqués ens podrà explicar exactament aquest concert, en què consisteix.
Bueno, obres tindrem el Requiem de Mozart, però antecedit d'una obra de Josep Pla, per tant, una obra del segle XVIII feta a Catalunya, Stabat Mater en mi bemoll major. Per tant, aprofitem els concerts del BCN Clàssics per incorporar també obres patrimonials del nostre repertori que ara recuperem i presentem al públic de Catalunya, del Palau de la Música. Els dos concerts, d'alguna manera, reflecteixen el que és BCN Clàssics, una orquestra convidada estrangera i una orquestra...
Mm-hmm. De casa nostra, no?
De Cadaqués. De fet, és el cicle BCN Clàssics, és el cicle on l'orquestra de Cadaqués, juntament amb Tritó i amb Ibermúsica, organitzen aquests 7 concerts completament diferents entre si, en els quals 3 dels quals són orquestra de Cadaqués, que no havíem tingut des de fa 30 anys, que és una orquestra que va néixer a Catalunya fa 30 anys, i encara no tenia un cicle a Barcelona, i finalment ens hem decidit, gràcies a aquesta col·laboració amb Ibermúsica i Tritó, de fer un cicle dins al Palau de la Música, però no hem volgut limitar-lo estrictament a l'orquestra de Cadaqués, sinó que el que volem és oferir la possibilitat de que altres orquestres participin d'aquest extraordinari cicle, i a més, doncs, tenim també un recital amb Bremba, de qual en parlarem després. Per tant, 3 orquestres convidades, l'orquestra de Bamberg inaugurant el cicle, la Filarmònica de Berlín tancant el cicle, com sabeu, l'orquestra de Gran Teatre del Liceu també, fent el Requiem de Verdi, i 3 concerts amb l'orquestra de Cadaqués. En aquest cas, el primer d'ells, dirigit per Jean Andrea Noceda, el nostre director titular, el director que, a més, guanya el concurs internacional de direcció de l'orquestra de Cadaqués el 94, que recentment acaba de començar com a director titular de la National Symphony Orchestra a Washington, una carrera extraordinària de la qual ara mateix no podrem fer més que un petit esment. Cada any fem una gira amb Jean Andrea Noceda i és sempre una grandíssima fortuna trobar-se amb un director d'aquestes característiques, una persona que aconsegueix involucrar els músics des del primer fins a l'últim, des d'una extraordinària energia. De Requiem de Mozart no cal dir res, és una obra conegudíssima per part de tothom. Tenim un cast absolutament bonic, molt escollit. Les veus han estat escollides amb molt de carinyo per fer front a un tipus de Requiem de Mozart molt més proper a l'oratori o a la música barroca que no pas a un gran, a una idea de grans veus, sinó en Jean Andrea ha volgut fer alguna cosa més proper, diguéssim, a la música barroca, almenys espiritualment parlant, no?
A més, veig que aquesta és en memòria de Sir Neville Mariner, no?, que ens va deixar, i jo me'n recordo que l'any passat també vam tenir uns concerts que estaven programats.
Així és. Sí,
I,
sí, sí.
I molt bé, no?, que aquest Requiem de Mozart serà en memòria d'ell.
De fet, bueno, com sabeu, teníem l'any passat programat concerts amb ell. De fet, estava a punt de fer 100 concerts amb l'orquestra de Cadaqués. Durant molts anys havia estat el gran amic de l'orquestra. Mm. D'alguna manera era el director honorífic amb qui havien fet molts concerts. Vaig tenir la fortuna de treballar amb ell i de conèixer-lo, una persona absolutament extraordinària, a més d'un grandíssim músic. Llavors, aquest any ha coincidit que la programació inclou dos Requiems, el Requiem de Verdi i el Requiem de Mozart, i tots dos hem volgut dedicar-los, de fet, tota la temporada, doncs, a la pèrdua de Sir Neville Mariner, una gran pèrdua pel món de la música, un gran amic de l'orquestra de Cadaqués, i hem volgut recordar-ho en aquests programes.
Escolta, Mercè, si li dèiem al Jordi, comenceu amb un boom aquest cicle de BCN Clàssics, segueix amb un boom, el gran Requiem de Mozart, que serà el dia...
El dia, dimecres, dia 13 de desembre, a les 20. Com hem dit abans, des d'aquí ens podeu trucar, podeu treure els vostres abonaments, dient que sou del Club Més Amics, i a més ja us donarem una clau, i qualsevol informació, doncs, bueno, es poseu en contacte amb BCN Clàssics, podeu entrar per la web, i si no, doncs, mira, em truqueu al 93 409 2770 i us ho informarem. I com sempre, com cada any, també posarem en sorteig unes entrades que ens faciliten BCN Clàssics pels radioients.
I a més, Jordi, hem de parlar d'un concert extraordinari que feu l'1 de desembre, oi?
Exacte. Aquest any, coincidint amb el 150è aniversari del naixement d'Enric Granados, fem un concert en el qual es recuperen dues obres, són dos drames modernistes, amb música de Granados sobre un llibret de peles mestres, que són Gaziel i Picarol. Aquestes dues obres no s'havien estrenat, no s'havien posat en escena des de la seva estrena fa més de 100 anys, en època de, justament contemporània dels autors. I aleshores Tritó ha fet la recuperació d'aquesta obra, l'orquestra de Cadaqués doncs, l'enregistrarà i la posarà en escena amb l'escenografia de Marc Rossich, que és un dramaturg diguem, de la nova fornada de la dramatúrgia catalana, perquè són això, són dos drames modernistes representats i musicats. No? És un concert extraordinari que farem al petit Palau de la Música, és a dir, a la sala petita del Palau de la Música, coincidint amb aquest 150 aniversari. I que l'Alberto ens podrà explicar millor, perquè això entra dins un projecte on no només es tracta d'aquest concert, sinó que n'hi ha un abans i hi ha un enregistrament, també.
Va, Albert, doncs, deures, explica'ns-ho millor, això.
Millor explicat no es pot explicar. El que sí que puc dir-vos, perquè estem ja fent assajos i hem escoltat les àries, que es tracta d'una veritable joia. Segurament, des del punt de vista teatral, no estem davant d'una obra extraordinària, el text de Peles Mestres és molt de l'època, diguéssim, però des del punt de vista de la música, d'Enric Granados va fer uns duets, unes àries d'una bellesa absolutament extraordinària. Uh-huh. Per tant, recomano moltíssim el fet de poder venir l'1 de desembre a escoltar aquesta recuperació de Gaziel i Picarol, dos petites obres de teatre, com gairebé de teatre popular, no? Són molt senzilletes. Una és un petit diàleg entre la princesa i el seu bufó, perquè la princesa es va casar i al final resulta que el bufó està enamorat d'ella, bueno, i es resol com es resol. I l'altra, doncs, és un poeta que acaba de fer una gran obra i llavors el dimoni se li presenta, el dimoni és Gaziel, és una dimònia, diguéssim, és una dona dimoni, i llavors li fa veure què passaria si guanyés fama, com ell està desitjant. Bueno, una cosa així mefistofèlica.
Això realment...
La música, us asseguro que és una música d'una delícia absolutament meravellosa.
Molt bé, repetim quin dia és, m'has dit, de desembre al...
1 de desembre.
1 de desembre, molt bé.
El dia 1 de desembre al Petit Palau, doncs, aquest concert extraordinari d'Enric Granados. Doncs així de fàcil, 93-409-2770, perquè volem amics com tu i també volem que gaudiu de la música així de fàcil. Jordi Lon, director executiu de BCN Clàssics, i Albert San Pablo, director executiu de l'orquestra de Cadaqués. Moltíssimes gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Estel.
A vosaltres.
Gràcies.
Escolta, Mercè, i el nostre productor, en David García, i el nostre tècnic, en Jordi Carretero, que són uns experts en això de buscar-nos músiques excel·lents per les coses assenyalades, doncs aquesta seria una música genial per anar a fer què?
Per anar a buscar bolets.
Per anar a buscar bolets, així que parlem d'anar a buscar bolets amb David Reig, que ja el tenim al telèfon. David, benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, David. Molt bé. Doncs mira, ja has vist si has sentit aquesta música que ens han posat i llavors pues, bueno, estem en plena època de bolets. Explica'ns coses de la màgia dels bolets. Què ens expliques?
És una botiga del Mercat de la Independència. Ens dediquem al comerç de bolet fresc i confitat i sec, de totes les maneres possibles. És una temporada bastant dolenta de bolets, penso. Ha plogut molt poc, havia de ploure l'agost, no va ploure, i està el bosc molt sec. Uh-huh. Llavors, el bolet que venem, nosaltres sempre venem bolet quan és la temporada, perquè el portem d'allà on n'hi ha. Però, clar, normalment sempre és de fora, de països de l'est, del nord d'Europa, llocs que plou molt i es fa molt bolet. Uh-huh. I per aquí hem anat tenint bolet d'aquí, però molt poquet. Fredolic, hem tingut llanega negra, una mica avançat, el fredolic i la llanega, ens ve de la Cerdanya, que fa una mica més de fred, però per aquí a prop, que ens agrada molt els que som de per aquí al Vallès, anar a buscar el bolet aquí al costat de casa, no hi ha res. Més d'ahir vaig estar donant un vol pel bosc, fent un tom, i està molt sec, molt.
Escolta, en David, ara deies que a la teva tenda teniu bolets, bolets secs, bolets confitats, teniu de tot. Què té el bolet que se'n pot fer tantes coses d'ell?
Bueno, dintre de la cultura gastronòmica catalana té un punt, el bolet, que és una cosa que és il·lusionant. No és un producte de primera necessitat, però dona alegria en un plat. A més, aquí a Catalunya som 100% micòfags. La societat catalana és una societat molt consumidora de bolets, cosa que s'està extenent. En aquests últims anys s'ha anat extenent per Espanya i per diferents llocs del món, però no tant com és aquí. A Itàlia es consumeix molt bolet, també, a França, però a França sobretot rossinyol i ceps. Però la quantitat i varietat de bolets que consumim aquí i a pocs llocs.
David, algun bolet així especial que encara que ara no hagi sortit encara, però que estigui a punt d'arribar i tal, quin bolet tenim així que sigui poc conegut per nosaltres i que ens puguis recomanar?
Bueno, dintre de les rutes de comerç, els bolets més típics i més abundants són el rossinyol, ara rovelló, camagroc, fredolic. Llavors, una mica típic, però que hi és un bolet molt conegut, però que n'arriba poc, és el carlet, que és un hidrofor, un bolet de la família de la Llanega. Llanega blanca, de tant n'hi ha, és un bolet que tampoc n'hi ha massa per aquí, ens en porten normalment de Teruel o d'aquest lloc, i la Llanega negra ja n'hem tingut, però és el bolet més desitjat en aquest país. Mm-hmm. És el, per mi, és el bolet per excel·lència.
La Llanega.
El cep també agrada molt, però el cep és un bolet que es consumeix, és relativament nou en el consum d'aquí, tret de que hi ha pobles i això sí, n'han consumit, però és un bolet que fa uns 40 anys que s'ha fet així popular, però era un bolet que abans era poc preuat. Uh-huh. A França sí que es consumia, però aquí no feia gaire gràcia. En canvi, la Llanega negra sí, és el bolet català per excel·lència.
Sí, sí, sí. Però, i a part d'això, del gust culinari i tot això, el que és les llanegues, per exemple, em sembla, que m'han dit que tenen unes propietats de, no sé si és proteïna, que són molt recomanades pels dietistes.
Bueno, és bàsicament, així. Us diré una cosa, el bolet, o sigui, consumir habitualment bolets és molt saludable, en el sentit de que tens un aport de fibra molt important. El bolet, bàsicament, és tot fibra i aigua. Uh-huh. I el pes és aigua, el 90% ben bé o 90% és aigua i el resto és fibra. Ara, dintre d'això, abans es deia, el bolet no alimenta, el bolet no aporta res. Sí, té uns valors de minerals, potassis, magnesis, moltes coses. I llavors hi ha uns bolets que són bolets de soca, com el shiitake, que és un bolet que ve de la cultura asiàtica, es cultiva aquí en aquest país, però és cultivat. Es fa de soca de roure. Aquest bolet té una sèrie de propietats, fins i tot es fa servir per medicaments anticancerígens. A part de que si t'agrada, és bo de menjar, ja et pot dir de tots els bolets per la fibra. Això de la fibra fa baixar els nivells de colesterol, consumir molta fibra. Llavors, les dietes amb bolets per això són bones. Doncs tenen propietats com aminoàcids essencials que no es troben en gaire lloc amb el menjar fresc. Aquest, un altre bolet que també és una gírgua de castanyer, que se'n pot trobar al bosc, però és molt escassa. I també la fan cultivada. També molt del cultiu és incentivat per la indústria farmacèutica. Però és un gran bolet, gustós i bo. Aquests bolets s'han posat de moda ara, no, fins fa 4 dies no n'hi havia. Tret dels 4 poblets que estaven un castanyer que em fa cada any, és un bolet poc abundant, a part que boscos de castanyer no n'hi ha massa. Llavors, aquests bolets sí, tenen propietats, però la majoria dels bolets, tret d'uns valors amb minerals i això, no aporten gran cosa més.
Doncs,
ara, això sí, enriqueixen els plats.
Això, a part de fer-me la boca aigua, va, ara et faré jo la pregunta obligada, que segur que heu contestat a les boletaires milers de vegades. Tu vas a buscar bolets o a caçar bolets?
Jo sempre havia d'anar a collir bolets.
Anar a collir bolets?
Sí, però, clar, aviam, aquí som molt de casa, i cada poblet, fixa't que, segons a quin poble vas, el mateix bolet li diuen un altre nom diferent. Uh-huh. O sigui, tenim el costum de fer-nos molt nostre les coses. Jo, la veritat, que això no s'havia passat mai fins que no vam fer el programa per la tele.
Ah, exacte.
No havia sentit a dir mai caçar bolets. Perquè caçar és allò d'anar amb l'escopeta.
Clar,
doncs sigui... És el que més fàcil, no?
Doncs sí, caçar, collir, recollir el que sigui, que no ens quedem mai sense aquests bolets, no. Aquest producte tan preuat de la nostra terra.
Bueno, doncs... Pues,
una mica d'alarma. Aviam, a Catalunya la tendència és que cada any hi ha menys bolets. A part de les pluges, no fa mal la gent que va al bosc, perquè el bosc un any per un altre té temps de regenerar-se, fa mal que no es treballin els boscos. Els boscos estan bruts, els arbres són vells, abans es treballaven els boscos, tallaven els arbres vells, es deixaven els joves, produeixen molt més bolets. L'arrel de l'arbre, la miconització amb el miceli del bolet, amb un arbre jove és molt més fàcil. I llavors aquesta és una raó per la que cada vegada ens surten menys bolets perquè se'ns estan envellint els boscos.
Molt bé.
Escolta'm, David, doncs on ens us podem trobar? Al carrer... no, al Mercat de la Independència, perdona?
Sí, a la Rambla de Terrassa.
Exacte.
I la botiga es diu...?
Bolets & Co.
Perquè heu canviat el nom, sí, que abans era el Follet...
Abans era la màgia dels bolets i ho vam canviar, sí. A veure, és una botiga que, a part de vendre bolets frescos i de totes les maneres, fem menjar cuinat majoritàriament amb bolets. Fem coses sense bolets, però molta cosa cuinada amb bolets. És de conill amb bolets, peus de porc amb bolets, fricandó, moltes coses així.
Déu-n'hi-do, David. Doncs David Reig, gran especialista i collidor de bolets.
Bueno, és una cosa... Sempre m'ha agradat molt anar al bosc. Jo sempre ho dic a la gent. Dic, no aneu amb la idea d'anar amb el cistell a buscar bolets. Aneu, agafeu el cistell i us n'aneu en plan a passar el dia a passar-ho bé al bosc.
Perfecte, David.
En contacte amb la natura. Si en trobes, doncs de conya.
Doncs ho farem així. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight-faced while I cried, still I look to find a reason to believe someone. If I gave you time to change my mind, I'd find a way just to leave the past behind, knowing that you lied straight-faced while I cried, still I city.